milions en la massa salarial, Umtiti, Langlet, Dest, Collado, Gustavo Maia, tota aquesta sèrie de jugadors que el Barça no compta i que es vol treure de sobre.
Quan se'ls tregui, allibera 50 milions,
Sí, sí, això va explicar l'altre dia el vicepresident econòmic Eduard Romeu. Un cop tancades aquestes gestions, es veurà si hi ha altres opcions. De moment el club no ha rebut cap proposta, diguem allò, seriosa, més enllà d'alguna aproximació per a altres jugadors de la plantilla, i s'està a l'espera de veure si arriben aquestes ofertes.
Un que ja sabem que no seguiràs, Arnau Tenas, fins ara tercer porter de la primera plantilla.
Sí, ho ha confirmat avui ell mateix des de la concentració de la selecció espanyola sub-21.
Pues sí, ha sabido que el Barça no ha ejecutado la renovación, pero bueno, estamos tranquilos, es verdad, lo puedo confirmar. Però bueno, ara mi equipo és la selecció i estic centrat en esto.
Ho ha explicat aquest migdia a l'Albert Roger, company de Gigantes. Pel que sabem, el club tenia una opció de renovar-lo, però això implicava un important augment de sou. De fet, pel que sabem a RAC1, suposava triplicar el que rebia actualment. El Barça li va fer una proposta a la baixa, proposta que Atenas no ha acceptat, i d'aquí que quedi lliure el proper 30 de juny.
Per tant, en la mateixa línia de Saras, de Mirotic i de molts d'altres, Vull dir, havia de renovar, suposava un...
No? Hi havia una opció que tenia el club per renovar-lo, però implicava un augment de sou molt gran. El que ha fet el Barça és presentar-li una altra proposta a la baixa que no ha acceptat.
I una altra, mal procés formal, perquè és el representant el que ha de trucar després que hagin passat dies de la data límit per preguntar, el representant és davant de la penya, per preguntar què passava, perquè el club no havia dit res. Home, un nano que porta a la casa pràcticament des de l'Aví, jo crec que està molt bé la decisió o molt malament, és igual, aquí ja no entro, no? Es pot discutir, però crec que l'has de trucar i li has d'explicar els motius pels quals doncs li faràs aquesta proposta, i que si no accepta, malauradament no podrà seguir, perquè el consideres com el tercer porter de la primera plantilla.
Ara mateix.
Que per tant entens perfectament que es busqui la vida. Jo crec que aquestes coses no costen res.
Ter Stegen, Iñaki Peña, ara mateix a la primera plantilla. Capítol d'incorporacions. Aquesta és bona. Vindrà un nou mig centre per substituir Busquets? Roger, què en sabem?
Doncs que vindrà, i que ara mateix el club descarta que sigui una opció top, com havia demanat Xavi, és a dir, no serà Kimmich, no serà Zubimendi, i ja a un altre nivell segurament tampoc Brozovic, que sembla ho té tot tancat amb un club de l'Aràbia Saudita, i explicaven pagaran 23 milions a l'Inter, 20 milions per temporada, 3 anys hauria de signar Brozovic i se'n va cap a l'Aràbia Saudita. La posició, però, ens diuen des del club, es reforçarà aquest mig centre, però serà amb un jugador de perfil més baix, amb opcions com les que han sortit en els darrers dies, que efectivament interessen, Dani Parejo o Oriol Romeu, jugador del Girona.
Dani Parejo o Oriol Romeu. Ara us deixo opinar sobre això. D'Oriol Romeu, què sabem a RAC1 a dia d'avui?
Doncs que els contactes del Barça amb el jugador efectivament existeixen i que estan a l'espera de veure com avancen. El jugador està il·lusionat amb la possibilitat de tornar al Barça, d'on va sortir amb 19 anys, però té, evidentment, una gran estima pel Girona, on ha fet una gran temporada, i seria partidari de resoldre aviat el seu futur per donar temps també al Girona a trobar-li un substitut. El seu preu estaria al voltant dels 6 milions d'euros.
Què et semblaria? Un perfil més baix en aquesta posició de Busquets, tenint en compte que llavors tens De Jong, Gundogan, Pedri, Gavi, no? Aquí tens elements per anar jugant, Antoni.
És que és el que hi ha, és que no, i el que hi ha és molt poc. Per tant, bueno, em sembla que un dia parlàvem de terceres opcions, o no sé com em dèiem, sí. No? Doncs estem en això. Bé, és a dir, jo malgrat tot el fet que el Barça vagi tan curt d'armilla i que no es pugui permetre el que vol, home, un confia també en la capacitat professional de la gent que valora, que pren decisions. Jo també confio molt en Xavi, per tant, no serà el que tu volies, però no serà dolent, doncs ja està, és el que hi ha.
Què us sembla, Santi i David?
A veure, jo per les opcions que es donen de Parejo i Romeu, jo portaria Nico. Sí. Jo crec que la diferència entre Kimmich o Rodri i Nico és una diferència potent, i la diferència entre Nico i el Romeu o Parejo no és tant. O sigui, és una qüestió que no... I jo crec que aleshores, en una situació com aquesta, jo crec que valdria la pena el fer una aposta per Nico, que és un ha estat ja fora, és un jugador a més amb un físic potent. Hi ha gent que dubta de que pugui ser, de que és més interior, que juga millor d'interior que de migcentre, però jo crec que és un jugador que pot desenvolupar de migcentre, perquè a més té un to físic per fer-ho, no? I jo crec que seria una molt bona aposta, i una aposta que a més no seria de nivell baix.
Jo crec que Nico no vindrà, perquè l'entrenador no el veu de mig centre, el veu d'interior, i per tant és molt difícil encaixar això, i a part tinc entès que el Betis amb Ramon Planas al capdavant està apretant pel jugador, i que crec que ja fins i tot han parlat, i és una possibilitat pel futbolista per tenir més minuts dels que segurament tindria aquí, perquè insisteixo, no el veu Xavi en la posició que estem discutint. I respecte a la dualitat que planteges Parejo Oriol Romeu, jo ho tinc clar, jo entre aquests dos faria Oriol Romeu, però és que a més us dic una cosa, és que per mi Oriol Romeu no és un mitjentre per fer el baix. Per mi Oriol Romeu és un gran jugador, és un grandíssim jugador, ha fet una temporada espectacular, coneix el model del Barça perquè es va formar al Barça i a més no va poder seguir el Barça perquè evidentment hi havia un tap que es deia Sergio Busquets, i ha fet molts anys a la Premier, és un jugador rocós des del punt de vista defensiu, és posicional, entén el joc, té molt bon peu, molt bona associació en curt, llegeix perfectament el joc. A mi em sembla que ha fet una temporada brutal en un equip que ha jugat molt bé a la Lliga, que és el Girona, i amb un entrenador que planteja els partits, o que vol plantejar els partits, molt similar a com els defensa el Barça. Per tant, sincerament, Oriol Romeu, 6 milions en la situació que estem, jo és que no sé què estem esperant. No ho dic avui això, Aleix, perquè es plantegi aquest debat, que és un debat ferm, perquè està damunt la taula. Porto temps dient, no sé si ho he dit alguna altra vegada aquí, que semblava que Oriol Romeu era una opció que el Barça havia tocat, indiscutible.
Sí, jo crec que quan diem perfil baix és perquè
no.
És un jugador que ve del Southampton, al Girona, amb tots els aspectes, que no té trajectòria primera, i per tant tu penses en Kimmich, tu Mendis, doncs és un perfil més baix.
Però és que qui pagaria? Jo crec que el Barça no els pot pagar, però 20 milions per Brozovic, per exemple, que és el que estan a punt de pagar els àrabs, 20 milions per Brozovic has d'anar a pagar 30 anys, jo sincerament 20 milions, home, si quedés lliure, estem en el mateix cas que Gundogan, a Barça no hagués pagat ni 15 per Gundogan segurament, si no quedés lliure, estàs a pagar per Brozovic, tens un jugador que surt barat, que el tens al costat de casa, que coneix la Lliga Espanyola, que té experiència a la Premier, que sent el club, que el coneix, que m'ha matat aquest model.
Pel que sabem, que vol venir...
Té moltes coses a favor.
Vol venir, però no vol deixar tirat el Girona, és a dir...
Home, naturalment, però clar,
està molt agraït al Girona per...
Truca el Barça a la porta i ell pensa...
Home, que ha de fer.
Per què no?
El faria el mateix, sí. Jo crec que el primer quan tindria és Mitchell, sempre igual... tingui de calatge
aquí els 6 milions,
planificar...
Però els 6 milions es poden rebaixar amb jugadors com, no? Pablo Torre no el vol cedir, potser li interessa per perfil al Girona. Pots intercanviar alguns jugadors també i fer el rodar
que... Jo crec que Brozovic està per sobre d'Oriol Romeu. Està bé, Oriol Romeu és un jugador per aquest preu que està bé, no ho discuteixo. El que crec que independentment del que pensi Xavi es pot equivocar. Independentment del que pensi Xavi, el que vulgui Xavi...
No, informat, del que pensi Xavi.
Que independentment d'això, jo crec que el Barça hauria de fer l'aposta de Nico.
A mi Nico de 4 no? M'agrada més del que li agrada Xavi a mi, personalment.
Hauria de fer-la, però bueno, diguéssim, segurament passarà el que comenta el David, però és independent del que realment
també
ho creu.
També semblaria, la que planteja el Santi en aquest sentit, també semblaria correcta i lògica, no? Perquè al final dius, bueno, havia una cosa, o sigui, no tens calés, no pots fitxar un jugador determinant fora en aquesta posició, o aparentment determinant en aquesta posició fora de la casa. Ostres, doncs prou un any a Nico, proves un any a Nico, guanyes un any, guanyes una situació de club perquè d'aquí un any igual sí que estàs en disposició de fer una altra inversió, si realment Nico no ha funcionat. Jo crec que amb Nico acabaries competint més o menys similar.
Però, perdona, quan dius prova'l, no és creu-te'l i ensenya-li l'esperit defensiu que tu vols en aquesta posició, ensenya-li com és l'esperit defensiu.
Aquí no és un tema de no creure, és a dir, no, anem a matisar-ho. Jo el que trasllado a títol informatiu és que Xavi no és que no creia en Nico, perquè jo crec que ell creia que Nico aquest any podia jugar més minuts dels que es pensava el propi jugador que podia jugar. Per això el jugador li demana, escolta, tinc el València, deixa'm anar, perquè aquí seré residual, jugaré poc, i allà jugaré més. Després s'ha lesionat i quan ha jugat, jo crec que ha jugat bé, però s'ha lesionat, no? D'acord. No és un problema que Xavi no hi cregui. És un problema de concepte, de posició. O sigui, sí. Xavi creu que les aptituds, les qualitats de Nico tenen més a veure amb un interior que amb un mig centre.
Va, pues
creuen que defensivament li falta molt.
M'ensenya-li.
Ja, però saps què passa? Que, sí, jo et dono la raó. Jo també ho crec, però... Però clar, aquí, com que anem pujats al carro de la immediatesa, costa molt. Costa molt.
Anem a l'altre nom, Vitor Roque, Mundo Deportivo avui portada, sí, explicant molts detalls d'aquesta operació amb aquesta jove perla brasilera, la que ahir parlava.
Parlàvem ahir amb el Marcelo Beckler i amb el Pau Ramírez, el corresponsal de RAC1 al Brasil, operació que està molt avançada amb el Barça, com hem explicat, disposat a pagar 35 milions, més 10 en variables de fàcil compliment. Sobre quan vindrà Vitor Roque, hi ha dues opcions, o a l'estiu o al gener. De què depèn? Doncs, pel que ens diuen, del fair play. Si hi ha prou forat, vindrà ara mateix, si no es guanyarà temps fins al mercat d'hivern. En tot cas, la intenció és portar-lo aquest mateix estiu cap a Barcelona.
Bona portada avui,
la molt bon jugador, i hi ha aquesta possibilitat que comentava Roger, no? Jo tinc més la sensació de que és un jugador de futur, de futur, a veure, que pot venir al gener, un futur curt, però sí que és una aposta de futur, és un nou golejador potent, molt potent, amb molta potència, i que en el preu de 35 més 10 aquests, és una bona oportunitat de mercat en aquest moment, no? I crec que el Barça fa bé amb tenir-lo, i fa bé amb, ara, si no entra en el d'això, deixar-ho al Panarense cedit, i incorporar-se al gener. Em semblaria una bona opció.
S'estava mirant 35 milions a 6 anys sobre una amortització de 5 milions i mig per cada temporada, no?, del 6 de contracte. Vull dir que tampoc és...
I s'han bonat amb terminis, pel que tinc entès.
Clar, i a més amb terminis.
A més, tot el mercat de joves brasilers és brutal. O sigui, tal com estan tots els equips, estan buscant d'una forma impressionant.
Sí, 16 anys al Madrid, no? Hendrick, aquest que volen fitxar.
Sí, està fitxat,
ja.
Jo tinc la sensació que és millor que...
Fins que no tingui 18 anys
sense fotre un gol,
André Curi ens va dir aquí a RAC1 que era millor Vitor Roque que Hendrick. És veritat que André Curi porta Vitor Roque com a representant.
Sí. Això rebaixa una mica el pes de la seva
opinió.
Mica,
només una mica. Una mica.
Sí, vis opinions amb més credibilitat.
Jo exposo tots, tots els elements.
Molt bé, molt bé.
Cadascú
molt bé.
Que jutgi després.
Com deia Núñez, jo més honest no puc ser.
Jo més honest no puc ser. Vitor Roque t'il·lusiona? Vitor Roque del 0 al 10 que t'il·lusiona?
A base de sentir-vos, sí, però no ho sé, francament. No ho sé.
Ahir els experts brasilers ens deien que és un jugador que té gol, li cauen els gols de sobre, li arriba una pilota i sense pensar, xuta i gol. És que és com Luis Suárez, saps que xutava i...
Ara, què et deia? No te'l deixava molt bé?
Que la que havia de pensar, que la que havia d'associar-se... Bueno, que això, aquí a Europa, tenia la sensació que li costaria, però clar, 18 anys... Si té gol i només ha d'aprendre a associar-se i a...
Jo
crec que ho pot aprendre aquí, això.
No volem gent que pensi. No volem
que era un jugador que intervenia poc en el joc, és una de les coses que ens va dir el Pau, i que la gent no es pareix tampoc un jugador de molta filigrana, que era un jugador més aviat...
Potència,
sí.
De rematada i de... És a dir, més pràctic que vistós.
Porta 18 gols en el 2023. Jo crec que és... A mi em sembla molt bon jugador, molt bon jugador.
Però per venir, què? A ser suplent de Lewandowski, bueno, ja, des del principi?
És que, sí, ja m'estàs fitxant a Vitor Roque en 18 anys, sí, és sí, que no. Està clar. I després, perquè la gent entengui una mica el concepte de jugador, si quan fas comparacions, la gent després, si el jugador no rutlla, llavors et comencen a insultar-te directament. Bueno, dius, bon dia, t'insulten. Doncs imagina't. No, però, no, és així.
Si rutlla també. Si rutlla també.
Si rutlla també cau, sí.
Sí, però... És un jugador tipus Luis Suárez. Sí.
Agüero, Luis Suárez.
És a dir, molt bona afició amb les dues cames, és concret a l'àrea, gran rematador tant de cap com amb les dues cames, insisteixo, facilitat per veure el gol. Fora de l'àrea, la sensació que tenies amb Luis Suárez quan va venir el Barça, jo tenia els dubtes, diguem, si pot sortir fora de l'àrea, tirarà una paret, perquè el veies una mica tos, no? I en el joc combinatiu del Barça penses, ostres, aquí has de combinar amb Messi i a la velocitat de la llum. Ostres,
ho va fer
ara. I després, i fins i tot tirant túnels, aquell partides que fa al camp del PSG, que destrossa
com es diu? David Luiz, no?
David Luiz, exacte.
És a dir, que li veies coses, que li veies coses virtuoses, però corrent, caminant amb la pilota i tal, no era virtuós, no? Però feia coses i combinava. I Vitor Roque és bastant calcat en aquesta situació. I té 18 anys, jo crec que és una aposta que el club pot fer i crec que ha de fer.
Si pendents, no, doncs, ara, de si arriba al juny, depèn del fair play, o si ja acaba la temporada que es fa en any natural al Brasil i arriba aquí al mercat d'hivern al gener. Vitor Roque. Un quart d'una, ho deixarem aquí, com que és l'última tertúlia de la temporada, perquè el 30 de juny també s'acaben els contractes radiofònics. No sé si voleu afegir alguna cosa, si us ha quedat...
Ens cridaràs abans.
Sí?
Bueno, ara no vull sorpreses, eh? Perquè porteu un dia de sorpreses tremendo.
Sí.
No, vull dir que ens trucaràs abans o com anirà això?
Us trucaré abans, home.
D'acord.
Abans del 30 de juny, voleu dir?
Però vull
queden
dir,
3 dies, eh? No. Queden 3 dies. No, home,
però hem de parlar amb el nostre representant o sí, està ben...
Parleu perquè això. La massa salarial ha pujat també, del tu diràs, i hi haurà negociacions dures ara.
Sí, però... El nostre és el mateix de Jessica Mitchell i de Milotis.
Jo ja et dic ara que per un 10% no, eh?
No, eh?
O sigui...
No estàs disposat. Però has pres les decisions ja per les has pres totes?
Sí.
Sí,
sí, sí, però aquí... La...
Però no pintes les línies del camp.
Això anava a dir, pots prendre decisions. No. Sí, sí.
No, jo sí que volia dir una cosa. Sí, sí. Jo crec que ha estat una temporada extraordinària. Vull dir que hem vist per fi guanyar Messi el Mundial.
Tens raó.
Hem vist la tercera Champions de Guardiola i la que tothom li demanava, bueno, tothom, que alguns li demanaven que guanyés, no? Però sobretot hem vist les 6 lligues dels equips professionals del Barça. La lliga de futbol de Xavi en aquesta temporada, que em sembla extraordinari, amb dos punts d'inflexió aquella nit al camp de l'Osasuna, just abans del Mundial, que dius, si són capaços de guanyar aquest partit amb un de menys, que havien expulsat Lewandowski, amb aquella doble groga increïble.
I el gol de cap de Rafinha aquell.
I el gol de cap de Rafinha, sí, sí. Aquí està passant alguna cosa, i després ho confirmen a la Supercopa al gener, quan es bandeixen al Madrid d'aquella manera. Això em sembla fantàstic, no? De manera que la cosa ha quedat com bastant ben encarada per la temporada que ve. Ara, pel mig, clar, han passat algunes coses tremendes, algunes de les quals les hem comentat aquesta nit mateix, no?
Tu has passat bé o no aquest any aquí també?
Home, tu diràs.
Per mi ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquestes nits. A més,
en dilluns,
sí, amb tu també. Una mica passat, perquè no, possessió, tindries que fer possessió de micròfon.
Home,
si fas possessió de micròfon, aleshores veuries que...
És el Mundial del futbol.
Sí, però ha estat un plaer, la veritat, perquè a més, amb el David hem pogut polemitzar.
Sí.
I sentir el Toni és un mestre i amb tu també, i amb el Roger hem compartit unes nits de dilluns collonudes. A més és sensacional perquè el dilluns ja comences la setmana i ja vas destrossat, o sigui, arribes ja a la nit i ja el dimarts ja vas, ja tota la setmana ja comences
tota
malament.
La setmana te'n recordes
que
el dilluns vas anar a dormir quarts d'una a la una, sí. Va ser això.
I la dels oients contents i feliços que vosaltres compartiu amb ells el dilluns.
Doncs ja està, tu.
Això és meravellós.
No se'n parli més.
No, jo només volia agrair-vos de veritat la vostra saviesa els dilluns, el vostre sentit de l'humor i la vostra paciència també moltíssimes vegades en general, no? Ha estat sensacional poder, no?, tenir a l'estudi Mites com Santi Nolla, que porta més de 30 anys de director del Món Deportiu, no. Antoni Bassas, que hem de dir del que va fer a la ràdio en català. I tu comences a ser un mite, també, Bernabéu.
Bueno, ja, a mi falta molt, No, home, no, escolta'm una cosa, jo, mira, amb el Santi havíem estat a moltes tertúlies, moltes vegades, i cap mena de problema, si al final és que es tracta d'això, si no, hem de divertir la gent.
El
no?
Barça és passió,
hem d'intentar que la gent aquí no s'adormi, jo crec que és el gran objectiu de cada tertúlia, i per tant, doncs, hem de debatre. I per mi, realment, també ha estat una experiència poder compartir estones amb l'Antoni. Jo haig de dir que, per exemple, vaja, quan ell estava a Catalunya Ràdio, jo treballava a Ràdio Sabadell. Quan ell ja estava a Catalunya Ràdio, no fent els partits del Barça, fent
mita.
El matí de Catalunya Ràdio.
Veus com ets un mite? Si
jo treballava a Ràdio d'ell i feia un programa a mitja hora diari. I cada dia que anava cap a la ràdio, l'escoltava.
Vas aprendre alguna cosa?
Està amb ell aquí parlant del flamortari de Glora. ha estat un gust.
Vas aprendre alguna cosa o no quan el senties allà?
Sí, sí, però he après més aquí, perquè, clar, tenir-lo a 2 metres... i veure que és capaç d'improvisar un monòleg polític enmig d'un programa, sí, com el Tuiràs.
És veritat que el Tuiràs...
Amb aquella facilitat, doncs dius, bueno, ostres, bueno, efectivament encara en queda una mica per ser un mite.
Sí, sí.
Fantàstic, escolta.
Sí, va, sí, molt bé. Molt bé. Sobretot quan havien de parlar de batalla.
Així m'agrada. Descanseu, que tingueu molt bones vacances, de veritat. S'us admira molt, s'us aprecia molt i s'us desitja el millor en aquests mesos que no ens veurem.
Jo crec que estem ben renovats, Santi, no pateixis. Sí. Tot el que acaba de dir ara,
sí,
ja està.
Sí, sí.
Tu ho veus, eh?
Jo ho veig.
Sí, sí. Ja trucarem, ja trucarem.
No acceptarem una continuïtat
a la baixa, no? Tingueu el telèfon obert per si de cas. Adeu, amics.
Vinga,
una abraçada.
Bona
nit. Vinga, fem una pausa i de seguida el Joan Josep Pallàs, cap d'Esports de La Vanguardia. Seguirem parlant de les retallades, de Gundogan, de Vitor Roque i de moltes altres coses.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Què passa si una enorme nau extraterrestre fa el descens just damunt de la teva Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 quilòmetres d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Preparat per l'estiu? No passis més calor i instal·la un aire condicionat Mitsubishi Electric, perquè pots gastar menys que la tornada al col·le de la teva filla i t'ajuda a estalviar la teva factura energètica.
Mitsubishi Electric és el teu aire.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, la Pobla de Segur, al Pallars Jussà.
El dijous 29 de juny a les 7, Islàndia, amb Albert Om, en directe des de la Casa Mauri a la Pobla de Segur.
Celebrarem la Diada dels Reiers de la Noguera Pallaresa. Els reiers, que fa més d'un segle transportaven fusta riu avall, avui són patrimoni de la humanitat.
L'últim cop que vam ser al Pallars, jo vaig acabar anant en caiac.
Doncs a veure on acabem el programa aquesta vegada. Començar-lo el començarem a la Casa Mauri, un conjunt modernista de l'any 1907 que ara és la seu de l'Ajuntament de la Pobla de Segur.
El dijous 29 a les 7, Islàndia, amb Albert Om des de la Pobla de Segur.
I esteu tots convidats, entrada lliure.
RAC 1, tots som u. Amb el suport del Consell Comarcal del Pallars Jussà i l'Associació Cultural dels Reiers de la Noguera Pallaresa i amb la col·laboració de Borges.
Això no té nom.
You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back if you are still.
Ens queden 3 sessions de l'Això no té nom aquesta temporada, 3 seccions. Una és aquest dilluns, ara mateix, amb el cap d'esports de la Vanguardia, Joan Josep Pallàs. Hola, Joanjo.
Què tal, Aleix? Bon temps.
Bona nit. Bé?
Sí, no, sí. No tant de temps, ens vam veure l'altre dia.
Vas venir dijous a la festa d'estiu. Sí, molt bé, molt bé. Sí, sí, t'ho agraeixo molt. T'ho agraeixo molt.
Va ser divertit.
T'ho vam passar bé. Doncs queda avui amb tu. Mm-hmm. Dilluns que ve, que és 3 de juliol, el Xavi Aldecoa, per rotació. I farem una última sessió de l'Això no té nom, Special Edition.
Jam Session.
Jam Session, sí, mai més ben dit. No, jo no donaria més pistes.
No, però... no perquè, però que la gent ho escolti. Que estigui atent. Que s'enganxi a la ràdio, perquè sí. Jo crec que valdrà la pena.
Diumenge 9 de juliol.
Sí, senyor.
Que és el dia que Servidora tancarà la temporada radiofònica. Farem un Això no té nom Special Edition.
Exacte.
Però jo no donaria més detalls, val? Que n'estiguin atents.
Long, llarga,
sí?
Long, sí. Long version.
Extens version, eh?
Sí,
sí, long version, eh? Val, val.
Sí.
No. Jo no donaria més pistes.
D'aquí al 9 de juliol ves dient cosetes, no?
Sí, ja ho anirem dient. Però que no la farem només amb tu, amb l'Aldecoa i amb el Toni Muñoz, no?
Hi haurà guest stars.
Hi haurà, val, parteners, diguem, sí, així. Guest stars, no? Portareu un convidat cadascú. Podem dir fins aquí?
Sí, fins, val, aquí,
per
sí.
Per tant, serem 6.
I ho farem en un temple.
I ho farem fora de l'estudi. Val. Sí, sí. Bona pista. Això serà el 9 de juliol, eh? Sessió especial de l'Això no té nom per tancar temporada radiofònica.
Hi ha un lloc on em fa molta il·lusió fer-ho.
I a mi també. I tindrem música, com l'altre dia a la festa d'estiu del Tu diràs?
No ho descartis.
Ui.
Això és com un programa d'aquells de cap d'any, saps? Per la televisió espanyola. Amb actuacions en directe.
Ara que torna el Gran Prix, sí, només faltaria una vaquilla.
Lentejuelas, que haurà de tot.
No, estigueu atents, que ens fa molta il·lusió tancar temporada el diumenge 9 de juliol amb aquesta sessió especial de l'Això no té nom, del Trident d'aquest any, amb 3 acompanyants més. Per tant, serem 6 més Servidora i alguna sorpresa.
Sí, senyor.
9 de juliol, això. Abans, avui, 26 de juny, n'hem parlat ara durant tota la tertúlia, amb el Bassas, el Nolla i el Bernabéu, amb molts protagonistes, també amb moltes veus, les dues notícies d'avui. Uh-huh. El Barça és això, el Barça actual, una de freda i una de calenta, no? Uh-huh. Arriba Gundogan, t'il·lusiones al matí, i al migdia, op, de cap i volta fa un gir radical Saras i no seguirà com a entrenador. Aviam. Què et sembla? És que és així, és la vida del Barça.
Sí, hi ha una línia de coherència entre les dues notícies, que és del que volia parlar, de fet. És a dir, si tu tens un discurs últimament, darrerament, de... encara que no ho hagis explicitat, però tu ho entens així, que és d'austeritat, perquè hi ha una retallada considerable a les seccions, que va del 15 al 20% del pressupost. Dins d'aquesta línia també va un fitxatge com el del Gundogan, que és una mica com el fitxatge de Christensen, és a dir, oportunitats de mercat, més que una oportunitat de mercat, jo crec que és un esglaó superior, són jugadors de primer nivell que queden lliures i que tu ets capaç encara de convèncer i de seduir com perquè vinguin a un projecte que ja comença a tenir certa base, sobretot després de que Xavi guanyés la Lliga, i fas venir aquí a Gundogan, que és el capità del City, que és un talent vigent, és a dir, per la seva edat és veritat que ja són 32, però no és un jugador que estigui en fase crepuscular perquè acaba de ser protagonista a la final de la Champions.
Dos anys bons te'l pots donar.
Un migcampista amb arribada, que jo crec que és molt important, amb consagrat, guanyador. Jo crec que aquest tipus de decisions o de fitxatges, diguem que té certa coherència, encara que sigui super antipopular el que ha passat avui en el bàsquet, de doncs carregar-te l'entrenador o no renovar-lo, en aquest cas, com va fer el Barça amb el tema de Mirotić. És a dir, tot això encaixa en una línia d'actuació. El Barça no està bé econòmicament, la directiva de Laporta porta 2 anys i mig de gestió i no ha sigut capaç de almenys minimitzar l'herència o de no fer-la tan òbvia o d'esmenar-la o de reconvertir-la en una altra cosa. Jo crec que ara la situació econòmica continua sent delicada i es prenen aquest tipus de decisions com no fer tornar a Messi, és a dir, fantasies, no?, que s'havien alimentat i que no podien dur-se a terme. Això entra dintre de Jaksikevicius, Mirotić, obrir la porta als jugadors més ben pagats de l'handbol, però hi ha altres coses que a mi em grinyolen i que diguem que aquí...
O sigui, tu pots acabar d'acceptar aquestes decisions que s'estan prenent, encara que siguin impopulars, però n'hi ha d'altres que no. Creus? Que no casen i que no lliguen amb això de les retallades i l'esforç que està fent el club en tots els àmbits.
Aviam, jo crec que s'ha de distingir entre mesures impopulars però inevitables i mesures impopulars evitables. Què és evitable? Doncs, per exemple, no renovar-ne Utenes, per exemple. Per què? Perquè el cost que té, jo crec que no és suficientment important com per renunciar a un actiu que has treballat durant molts anys, concretament 13, i que és un producte de la Masia, que és ara mateix titular a la selecció espanyola sub-21, i que jo crec que és o el renoves i el cedeixes, però aquesta manera de renunciar a un talent que has parit tu i que probablement d'aquí 2 temporades hauràs d'anar a buscar el mercat perquè no en tindràs o difícilment en tindràs, a mi em costa d'entendre aquest estalvi, o suposo que igual respon a una qüestió esportiva.
Sí, potser hi ha un juvenil que puja amb força i ell li tapa la projecció, però...
Tota la inversió en entrenadors durant tants d'anys amb un tio que és de la casa, que sent els colors, em sembla estrany d'explicar de cara a fora. Per què ho fas? Si és per raons econòmiques, no ho entenc. Si és per raons esportives, també em costa d'entendre. També entraria dintre d'aquest sac de mesures que jo crec que es podrien evitar fent un esforç o amb fórmules imaginatives, que jo crec que és el que li falta al Barça, talent executiu com per generar ingressos, que és una de les coses que estan produint o com a conseqüència doncs prendre decisions dràstiques perquè no ha sigut capaç de generar per una altra banda, és carregar-te a Barça Televisió.
Demà en parlarem, per cert. Demà fem una tertúlia especial aquí al Tu Diràs amb 4 treballadors històrics de Barça TV, històrics o que en pantalla han tingut també molts moments. Demà parlarem.
Un record per tots els treballadors de la televisió.
Els farem un homenatge, sí, home, perquè pels culers feien
se'l mereixen, i jo crec que és un... És una decisió que descapitalitza el Barça en certa manera, perquè...
Eren 14 milions, no? Eren?
Sí.
Aprox,
intenta, no sé, intenta compensar-ho d'alguna manera, però hi ha coses que has de mantenir encara que tinguin pèrdues, perquè són en aquest cas Barça Televisió, a part de mantenir molta gent i molts llocs de treball, jo crec que qui més qui menys ha vist alguna vegada Barça Televisió, i sobretot és una font documental de primer ordre, perquè a partir d'ara no sé com s'ho faran per gravar tots els partits de les seccions inferiors i tenir allò tan xulo que és les imatges dels jugadors que arriben al primer equip des de que són Benjamín, Alevins, etc, etc. Entre altres moltes coses, perquè no només és això a Barça Televisió. Però sobretot del que volia parlar, quan parlo de coherència, perquè jo repeteixo, un discurs i un relat favorable a l'austeritat, no només l'entenc, és que li dono suport.
És la realitat del Barça,
clar,
ara
si
mateix. Però no val tot, el que vols dir és que no val tot.
No val tot, discurs. O has d'intentar que no tot, que l'escombraria no ho escombri, que l'escombra no ho escombri tot, que deixis, que de sobte trobis al terra una cosa que és una moneda o un bitllet i dius, hòstia, això, o aquell record de no sé què, i dius, hòstia, veritat que ho treus del terra i ho salves en l'últim moment? Doncs una mica, una metàfora una mica patillera,
no, però sí,
però s'entén.
T'hem entès, sí.
Però el que sí que em grinyola molt, i això no ho entenc, és que el Barça, paral·lelament a fitxar Gundogan, que jo crec que tothom entén aquest tipus de fórmules a l'hora de fitxar a cost zero, només has de pagar el sou, sacrificar gent, pilars del bàsquet com Jacique Vicius o Mirotic, etcètera, etcètera, és que quan tens aquesta línia de discurs has de ser molt coherent per no cometre greuges comparatius. I ara el Barça està parlant de futbol, tant aquí com al Brasil, estan donant per fet que el Barça fitxarà Vitor Roque.
Sí, 35 més 10, hem explicat.
Vale. Jo crec que aquest tipus de fitxatges, té 18 anys... Ahir us escoltava a dos especialistes de Brasil.
Pau Ramírez i Marcelo Beckler, sí.
I cap dels dos...
No el van vendre molt bé ahir, no?
Ni veien a Neymar, ni veien a Vinícius, ni veien a algú semblant. Jo crec que això ho pots fer quan ets un club ric, aquest tipus d'apostes. És a dir, jo entenc que si veus una oportunitat a Brasil d'un xaval jove i te'n gastes 5 milions... Doncs mira...
Si surt malament no perds tant, no?
Exacte, però els diners que s'estan parlant, ja sé que hi ha un risc de si no el fitxes i després és un fenomen, no ho sé, però quan ets un club pobre has de semblar pobre. El que no pots fer és actuar com si fossis un club ric.
Clar, perquè potser Saras i Minotis hauran dit, que et gastaràs 35 més 10 amb aquell tio i a mi no em renovaràs per...
I Arnau Tenes, i Barça TV... I
Barça TV, i Arnau Tenes, clar. Barça TV eren 14, clar, i Arnau Tenes vés a saber.
I jo crec que aquest tipus d'apostes es poden fer quan vas sobrat. Quan tens tants calés que dius anem a fer aquesta aposta, i parlo d'aquests diners dels que estan parlant, s'estan parlant de 35 més 10, estem parlant de més de 40 milions, etc, etc. Jo crec que aquest jugador ha marcat 6 gols, em sembla, no?, al campionat de Lliga Brasileña.
Sí, té 18 anys, fa poc que juga.
On està
sí,
marcant
sí.
gols Luis Suárez, també.
Sí.
Que està amb un genoll. Jo crec que o ens enlluerna d'una manera... Que veiem un diamant absolutament que ens cega la vista.
Sí, o ara no és el moment de fer això.
Perquè, ara no, perquè...
És a dir, el Barça no pot actuar com actuava fa 10 anys, o
jo,
5
jo
anys,
crec que no
toca. Feia aquestes apostes
ara,
de futur.
Ara no toca, perquè ja és una qüestió estètica. O sigui, i després, quan tu prens riscos, els has de prendre quan tens un coixí econòmic. Ara no tens coixí. Yeah. Ara deus diners, bàsicament. I en deus milers. No vull dir el número del deute perquè cada dia me'l canvien, però...
Més de 2.000 milions d'euros.
Doncs escolta'm, això a mi quasi que em rebenta la oïda. Llavors, sigues conseqüent, si la teva línia és d'austeritat, sigueu fins a les últimes conseqüències, perquè si no entres en greuges comparatius i, a més, tothom et fiscalitzarà molt més, com sempre es fa amb les directives. Però si tu vas al pal de... escolta'm, hem d'estalviar com sigui, acabem de guanyar 6 lligues, que és una fita històrica en la història del club, com a club singular i poliesportiu, i actuem sobre totes elles laminant el 20%. Llavors no pots fer l'altre.
Ja. No, m'agrada molt aquesta reflexió, doncs, és veritat, no? Perquè no té aquesta línia de coherència amb els de casa, no? Amb els d'aquí, sobretot.
La veritat que si tens una nòmina més o menys justeta, no aniràs a demanar al banc al Palau de Pedralbes? Doncs, escolta'm, hi ha vegades que tens que ser realista amb els calés que tens. I jo crec que, repeteixo, si fos un jugador que tu preguntes als especialistes de Brasil i tots et diuen que és una meravella, però resulta que ahir preguntaves i deien, home, és un jugador que no toca pràcticament la pilota, però quan lo arriba té el do aquest
de gol.
Que, bueno, però és que si no és un jugador associatiu, què vols dir? Val la pena? Bueno, té regat? Home, no gaire, no, però...
La frase va ser que quan arribi aquí se li hauria d'ensenyar el llenguatge.
Bueno, escolta, jo crec que no estem per fer de logopedes ara, i jo crec que t'has d'ajustar al discurs per ser coherent. I el discurs és el que toca. Doncs, escolta'm, fins a les últimes conseqüències, però llavors que no grinyoli la banda... Mercado Brasileño.
Molt bé, és interessant. M'agrada molt aquesta reflexió que has fet.
Molt bé.
Per cert, què et sembla el 99 del Barça de bàsquet? T'ho dic perquè va ser un dels guest star en altres temporades de la Xona Tenom. Va venir aquí Roger Grimau amb tu.
Sí, 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 home, jo estic super content pel Roger. És un tio que val molt, molt, molt la pena. Crec que és un encert en el sentit que estàvem parlant ara. Si vols una línia austeritat, confia en la gent de casa. Ella estava ara entrenant el filial i el júnior. Li agrada molt la seva feina. L'ha fet absolutament des d'una línia superdiscreta, i ara el club considera que pot donar el salt. Jo desitjo que li vagi molt, molt, molt bé.
Bueno, és tancar el cercle. Ell va aixecar, exacte, la segona, i pot fer aixecar-te, sí, sí, la tercera Eurolliga de la història, no?
I crec que és un tio que val molt la pena i que tant de bo li vagi bé. I, de fet, la cançó que va escollir aquell dia, que perquè a ell li agraden molt els últims de la fila...
Home...
Farem doblet i la tornem a sentir només en un homenatge a Roger, perquè li doni una alegria aquesta nit si està sentint la ràdio, perquè escolta...
Sí, que dorm poc, ja ens ho va dir, que escolta, exacte, molt la ràdio. Sí, sí.
I tant de bo somriu, doncs, abans de dormir avui.
Aviam si li porta sort, no?
Exacte.
Doncs vinga, quina va triar? Insurrección va ser?
Insurrección.
Sí. Boníssima, vinga, Insurrección. El último de la fila avui per Roger Grimau. Penso el futbol masculí i el bàsquet tindran a la banqueta un excapità català com Xavi Hernández i Roger Grimau.
I guanyador de la Champions els dos.
I guanyadors de la Champions els dos, sí, sí. Això feia anys que no passava. Mm-hmm. Un plaer, com sempre.
Un plaer.
Gràcies per aquesta temporada.
Sí.
I
ens falta la traca.
El 9 de juliol, però ja t'agraeixo personalment aquesta tercera temporada de la Xona Tenom.
Sí,
no donàvem un duro, que arribéssim fins aquí.
Jo, sobretot.
Hem de parar de la renovació, també. Jo he de ser coherent, amb les retallades que farem, també, aquí.
Hòstia, ara veus, el discurs m'ha sortit al revés. Jo crec que s'han de fer excepcions,
Ah, sí?
Ara, sí, home, no, s'ha d'apostar per les estrelles.
Ai, no. Segur. segurament seguirem fent la xarada d'anar.
Sí, molt bé. Sí, vols dir?
Sí, home, sí.
Home,
sí.
Jo encantat.
Passo
molt bé amb tu.
Jo també he d'acabar de renovar, però tot va encaminat. Va encaminat com a Saras. Saras anava encaminadíssim.
Sí, mira. Ja em trucaràs, tu. El 9 de juliol la fem...
Acabem-ho bé?
Exacte.
El 9 de juliol, i després ja parlarem de l'any que ve, que ha de passar tot l'estiu i hem de marxar de vacances, hem de desconnectar...
I a més cada dia han de passar coses al Barça, ja ho saps.
Ja, ja, això segur.
Sí, sí.
Et llegim a La Vanguardia. Moltíssimes gràcies.
Escoltem a RAC1.
Sí. Molta sort al Roger Grimau. Molta sort.
Moltíssima.
Vinga, Joanjo, una abraçada. Adéu, adéu. Adéu. Estigueu atents al 9 de juliol, diumenge, especial, tu diràs, especial a Això no té nom, amb el Joanjo, amb l'Aldecó, amb el Toni Muñoz i amb alguns convidats, sorpresa. 12:40 de la nit. Abans d'anar tancant el tu diràs avui, abans d'encarar la recta final, una última qüestió en clau Barça. Fa uns dies va haver-hi una trobada informativa d'alguns periodistes amb el vicepresident econòmic del club, Eduard Romeu, i en un moment de la xerrada, Eduard Romeu va dir que si hi havia grups d'opinió o persones a títol personal de l'entorn del Barça que difonien informació que feia caure algun acord, és a dir, que si explicaven alguna cosa o si reclamaven alguna informació que fes caure algun acord, els reclamarien una resposta amb el patrimoni personal per compensar aquesta pèrdua del club. Amb això el vicepresident es referia, per exemple, a burofax enviats a la Comissió Econòmica o al síndic reclamant transparència en aquestes gestions o en l'Espai Barça, per exemple. Com els que han enviat un grup de socis, un grup d'opinió, que són els de Dignitat Blaugrana, que han reclamat al club certa informació i s'han sentit al·ludits per aquestes declaracions del vicepresident econòmic Eduard Romeu. Doncs bé, a RAC1 hem parlat amb Ricard Faura, de Dignitat Blaugrana, que ens ha dit, primer, va valorar el que els hi va dir Eduard Romeu, aquesta amenaça d'Eduard Romeu a alguns grups d'opinió.
Sorpresa, desagradable sorpresa, perquè estem parlant del vicepresident del club i estem parlant de que uns socis que som els propietaris del club, l'únic que demanem és transparència i informació sobre una operació que no hem estat informats i que l'hem sabut a partir de l'aparició d'informació i fins i tot de documents a la premsa que realment ens fan saber que el que se'ns va dir i el que se'ns va informar i segueix informant no és el mateix que el que s'ha signat en aquest document.
Parla de l'Espai Barça, evidentment, i del finançament per poder construir l'Espai Barça. També li hem preguntat a Ricard Faura si això pot tenir base legal.
És una manera d'intimidar i d'amenaçar repeteixo, els propietaris del club en comptes de fer de gestors, i d'alguna manera estan aquí perquè el soci els ha votat i els ha posat, i per tant no té cap base. Ara, és la manera, una manera no gaire correcta, per dir-ho finament, de governar un club i de posar por als socis, que simplement, repeteixo, demanem informació i transparència.
I també el senyor Faura, de Dignitat Blaugrana, li preguntàvem des de RAC1 si aquestes paraules d'Eduard Romeu els aturarà d'alguna manera en les seves reclamacions.
Ja no és només una voluntat, creiem que és una obligació que tenim els socis de vetllar perquè el Barça segueixi sent el que és i que veiem en aquests moments clarament en perill de seguir el model del club que volem i coneixem, no? I per això creiem que ja no és una voluntat ni una idea que tenim uns quants, sinó que és una obligació de tot el soci del Barça.
Doncs aquesta és l'opinió de Ricard Faura, de Dignitat Blaugrana, després d'aquest comentari que va fer Eduard Romeu, el vicepresident econòmic del Barça, durant aquesta trobada informativa amb alguns periodistes. Abans de parlar de la Champions, sí, ara parlarem de la Champions League de futbol, una notícia de Mercato del Madrid, i és que avui ha renovat Luka Modric, Albert Ferran, fins al juny de l'any vinent.
Sí, el croat continuarà un any més, fins als 38 anys, i s'afegeix a les renovacions de Kroos, Nacho i Ceballos. Per tant, continuen els moviments al Real Madrid. Però, Aleix, el protagonista de les últimes hores és Vinícius. L'agència EFE avui explicava que Vinícius ha demanat ajornar la seva declaració declaració demà, havia de declarar demà, sobre els insults racistes del camp del València. Per què ha demanat ajornar la seva declaració? Perquè està de vacances. Recordem que fa just un mes el jutjat número 10 de València va obrir una investigació pels insults racistes de Mestalla, que Vinícius va denunciar. La jutgessa va citar com a investigats els tres seguidors que el València va acabar identificant i també havia de declarar Vinícius en qualitat de perjudicat. El futbolista ja va aconseguir poder declarar des dels jutjats de Madrid per videoconferència. I ara Vinícius ha demanat ajornar aquesta compareixença prevista per demà perquè així no havia d'interrompre les vacances. Ara Vinícius doncs és a Miami. De fet, la portada de Superdeporte de demà, sabeu que Superdeporte és aquest diari digital d'informació esportiva de la Comunitat Valenciana, és la portada dedicada a Vinícius, agafant una foto de les seves xarxes socials, prenent el sol, i el titular és Miami me lo confirmó. Com Florentino y el Madrid retratados. Vinicius se borra de declarar el día de antes en el juzgado hasta por videoconferencia. Vergüenza, otra prueba más de la pantomima.
Sí, sí.
Van calentons a València i...
És original, la portada, Miami me lo confirmó, com la cançó...
No s'ha fet mai, no s'ha fet mai.
Vinicius prenent el sol.
Per cert, deixa'm dir que avui un jugador del Castilla, Vinicius Tobias, ha denunciat insults racistes ahir al camp de l'Aldenc. En una publicació a les xarxes socials denuncia que, vaja, un nen el va insultar i lamenta que no sigui la primera vegada.
No al racisme, evidentment, tolerància zero, des del primer dia ho hem dit, no al racisme, no a la xenofòbia, no a la homofòbia, als camps de futbol i a la vida en general, però tampoc no a la hipocresia. Sí, sí, sembla mentida, però demà dimarts, 27 de juny del 2023, arrenca oficialment la Champions 2023-2024. És cert que és la fase preliminar, que només juguen 4 equips, però d'aquí pot sortir el campió.
No, sí, i de fet,
faig broma.
Un dels equips parlarà català.
No fotis!
Sí, home, és el representant d'Andorra.
Doncs mira, d'aquí pot sortir un campió, ho diré amb totes les dents.
L'Atlètic Club Escaldes és el campió de la Lliga d'Andorra, que diumenge va viatjar cap a Islàndia, que és on es disputa aquesta Final Four de la fase preliminar. A les 3 de la tarda, demà, arrenca oficialment la Champions 23-24 amb el partit dels andorrans contra el Budućnost de Montenegro. I a les 9, a la segona semifinal, l'anfitrió, el Breiðablik d'Islàndia, s'enfrontarà al Trepenne de San Marino. Mai cap equip andorrà no ha superat la ronda preliminar de la Lliga de Campions. I, evidentment, aquest és el repte de l'Atlètic Club Escaldes. Per aconseguir-ho, haurà de superar demà el Budućnost i divendres guanyar la final, que en principi hauria de ser contra el representant islandès. Pas a pas, però, perquè el partit de demà contra el Budućnost ja és complicat, contra un equip balcànic que sobre el paper és favorit i que en principi hauria d'arribar millor físicament. L'Escaldes s'ha reforçat per afrontar aquesta cita, aquesta Final Four, amb 4 incorporacions, i mirant la plantilla té alguns noms coneguts, començant pel tècnic Fede Bessone, un lateral que es va formar o va passar per les categories inferiors del Barça, va acabar jugant a Anglaterra i també als Estats Units. El davanter Víctor Casadesús, l'ex del Mallorca, Nàstic, Llevant i Tenerife, entre d'altres. I Martí Riverola,
sí. El
jugador de la base del Barça, que va arribar a debutar amb el primer equip. Riverola, explica RAC1, hem pogut parlar aquesta tarda, ja des d'Islàndia, que l'equip està molt il·lusionat per poder fer història i de cara a demà diu que intentaran contrarrestar aquesta diferència física tenint la pilota.
Sobretot a nivell físic, bueno, suposo que hi haurà una diferència important. El que sí que és veritat és que aquest any, bueno, aquí a Andorra doncs, hem aconseguit fer un grup tant amb l'estaf, els jugadors, doncs, bastant sòlid, amb una idea de futbol bastant clara i intentarem doncs, ser protagonistes, intentar decidir el màxim de coses que passen en el partit i a veure si podem imposar aquest nostre estil de joc.
Guanyar aquesta Final Four és un repte per l'equip, també per Riverola, després de la seva etapa al Barça, també a l'Andorra de Gerard Piqué i ara l'Atlètic Club Escaldes.
I ara és que la meva trajectòria, doncs, al final, doncs, debutar a l'equip del Barça també va ser una cosa important per mi. Ara l'Andorra, doncs, passada de primera catalana a segona divisió A, doncs, també va ser un repte que semblava utòpic al principi i que al final s'ha aconseguit fer en 3 anys. I ara doncs, també intentar doncs, posar el nostre dret a sobre per fer alguna cosa històrica dintre del país.
Doncs demà a les 3 de la tarda, hora catalana, a la 1 a Reykjavik, aquest debut de l'Atlètic Club Escaldes. Demà arrenca la Champions amb aquesta fase preliminar en què només el guanyador, com dèiem, passa ronda i llavors podria disputar les eliminatòries prèvies a la fase de grup. Recordem que el 31 d'agost tenim el sorteig d'aquesta fase de grups. El Barça, el Bombo 1, evitarà el City, Bayern i PSG, entre d'altres. Els possibles rivals al Bombo 2 seran l'Inter de Milà, el Manchester United, l'Arsenal, el Dortmund, el Leipzig i el Porto. Al Bombo 3 hi haurà algun rival realment complicat, com pot ser el Milan o la Lazio. I compta el 4, el Bombo 4, que hi haurà el Newcastle, també a l'Unió Berlín. Per tant, bé, podríem tenir un Barça, Dortmund, Milan i Newcastle, que seria un grup realment exigent pel Barça. Encara falta, bé, falten més de 2 mesos pel sorteig de la fase de grups.
Sí, sí. Un equip gros li tocarà, el que hauria de ser, anant al Bombo 1, al Bombo dels campions, és que no li toquessin 2 equips grossos al Barça, com li ha passat les últimes temporades, que això l'ha acabat penalitzant per anar a l'Europa League. N'estarem pendents, doncs, Albert? Mira, demà a les 3,
Demà a les 3.
Visca l'Atlètic Escaldes, a veure si guanyen. Gràcies, Albert.
Bona nit.
Fins ara. I abans del final feliç amb el David Llorenç, com cada dilluns, una mica d'espanyol, perquè avui s'ha fet oficial ja l'arribada del nou director esportiu del club, com ja fa dies que us estem advertint amb el Joan Camí i amb l'Eduard de Batlle. Frank Garagarza és el nou director esportiu de l'Espanyol, que s'incorpora pensant ja a llarg termini, amb aquesta temporada segona i amb l'intent de tornar quan abans millor a primera divisió. Oriol Jové, hola, bona nit.
Bona nit, sí, el nom de Garagarza ja el sabíem de fa dies, però avui s'ha confirmat que serà l'encarregat d'intentar tornar l'equip a primera, signa per 4 temporades fins al 2027 i arriba procedent del Wolverhampton, on des del novembre passat formava part del cos tècnic de Julen Lopetegui, treballant en la captació de futbolistes. Nascut a Motriku, a Guipúscoa, fa 57 anys, Garagarza és un home acostumat a cuinar projectes a foc lent, perquè va estar 14 temporades a l'Eibar, 10 de les quals com a director esportiu entre el 2011 i el 2021, i va aconseguir portar l'equip des de l'antiga segona B fins a primera divisió. S'hi va estar fins al descens, ara fa 2 anys, i quan es va acomiadar es va definir així en declaracions a la SER.
Yo no me considero un fichador donde me digan, oye, hay que hacer un equipo, fíchame a 4 delanteros para que se llegue a lograr un objetivo. Bueno, me parecería muy pobre ese argumento. Yo siempre he creído en algo más integral, ¿no? En algo más global. A mí me ha gustado siempre como manejar un barco, ¿no?
Per cert, que segons ha pogut saber RAC1, Garagarza de moment arriba sol a l'Espanyol. Hi ha intenció de reforçar l'estructura esportiva amb més perfils en funció de les necessitats, però serà un cop el propi Garagarza hagi analitzat els que hi ha actualment, els perfils que hi ha ara mateix a l'estructura esportiva de l'Espanyol. Garagarza serà presentat en els propers dies i, entre altres carpetes, ha de gestionar el cas d'Ardé, que tindrà ofertes per marxar, ha de decidir amb Luis García les possibles sortides, està pendent de les ofertes que arribin de primera per jugadors com Puado, César Montes o Braithwaite, i decidir també què fer amb jugadors que tornen de sessió, com ara Villena o Dimata, a banda, evidentment, de fitxar. Les prioritats són 2 laterals, un per banda, algun extrem i un davanter. El més calent és a l'Aigüera perquè l'Espanyol torna a la feina d'aquí a 8 dies, el 4 de juliol.
Hòstia, d'aquí a 8 dies, comencen ja les pretemporades d'alguns clubs.
Sí, demà ja hi ha Champions.
Com l'Espanyol. Demà Champions, d'aquí una setmana comença la pretemporada de l'Espanyol, d'aquí a 10 dies la pretemporada del Barça. Déu-n'hi-do.
Marxaràs de vacances al millor moment.
Ara, això és el que volem. Gràcies, Jové.
Bona nit.
Vinga, un minut i al final feliç.
RAC 1.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Al centre de Catalunya, Toyota Igualada Ocasió, l'oportunitat d'adquirir un cotxe amb garantia de qualitat, servei i preu. Més de 8.000 metres quadrats d'instal·lacions, 400 vehicles en estoc, amb fins a 15 anys de garantia o 250.000 quilòmetres. Toyota Igualada Ocasió, la garantia segura de trobar un cotxe com a nou. Visita toyotaigualada.com o truca al 93 804 8230.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Final feliç.
sintonia del final feliç, com cada dilluns amb el David Llorenç, company de Mundo Deportivo. Hola, David.
Què tal?
Ens queden dos, eh?
Sí.
Aquest i dilluns vinent, dia 3 de juliol, l'últim final feliç.
Fantàstic.
Aviam si som feliços.
No, avui no.
Avui no, val.
Avui no, perquè la història comença amb un mort, ja t'ho dic d'entrada, o sigui que no anem bé. Es tracta de la protagonista de la secció d'avui, que és una atleta americana que es diu Tori, es deia Tori Bowie, que la van trobar el passat 2 de maig morta a casa seva, amb 32 anys, triple medallista olímpica. Va ser or al relleu 4%, plata als 100 metres i bronze als 200 metres, és a dir, estem parlant d'un atleta d'elit, top mundial, i va ser una mort que va estar rodejada d'especulacions des del primer moment perquè va transcendir de fons de la investigació que només pesava 43 quilos. Estem parlant d'una persona de 1,75 m, que són 15 quilos més o menys per sota del seu pes habitual.
Perdona, sent esportista, no? Massa muscular, no?
Sí, clar. I va començar a disparar-se tot tipus d'especulacions, que si drogues, que si no sé què, que si no sé quantos... Bueno, el cas és que fa un parell de setmanes es van fer públics els resultats de l'autòpsia i són com a mínim sorprenents. D'entrada, l'anàlisi toxicològic va determinar que allà no hi havia cap tipus de substància estupefaent, val? I segona, es va descobrir que Tori Bowie estava prenyada i la causa de la mort va ser una malaltia associada a la mare que es diu eclàmpsia. Val? Aquesta malaltia, si no es tracta de manera immediata i urgent, dona hipertensió, dificultats respiratòries i en casos extrems indueix el coma i mort, que és el que li va passar. Clar, ella estava a casa sense ningú i tot això ha portat a posar sobre la taula una problemàtica desconeguda. Arrel d'aquesta mort sobtada i tràgica, una altra de les components d'aquell famós relleu que va guanyar l'Ora Rio, on estava Tori Bowie, que és l'Alison Felix, que és l'atleta més galardonada de la història del seu esport, de l'atletisme, té 20 títols mundials, 11 medalles olímpiques, és a dir, estem parlant d'un tòtem, va explicar que tres de les quatre components d'aquell relleu, és a dir, la Tori Bowie, que ja hem vist com va acabar, la mateixa Alison Felix i una tercera que es diu Tiana Madison, van estar a punt de morir durant el seu embaràs. Dius, sí, dius, aviam, hòstia, què passa aquí? Què passa aquí? Penses, hòstia, és que potser es fotien totes algú i allò desenvolupat. No, és més senzill que això. Aquestes complicacions tan greus derivades de l'embaràs, totes tenen a veure amb la preeclàmpsia. És una malaltia que, com ja us he comentat, pot desembocar en mort sobtada si no es tracta de manera urgent i ràpida. És una crisi sanitària, però també és una crisi racial, perquè l'Alison Felix, arrel d'aquesta mort de la Tori Bowie, va escriure un article a la revista Time on explicava que les dones de raça negra, i les quatre components d'aquell relleu eren de raça negra, com és obvi en els relleus de velocitat pura, doncs si ets negre tens 2,6 vegades més possibilitats de morir en un embaràs que si ets blanca. Això és segons dades del govern dels Estats Units. Si vas a dades de la Universitat d'Oxford, és 4 vegades superior la possibilitat de morir si ets negre que no si ets blanca. No se sap exactament ben bé per què, si és per factors genètics, no? Segurament, però no se sap exactament per què, però passa. La pròpia Alison Felix va explicar que ella va tenir una filla nascuda el 2018 i que li van haver de fer una cesària d'emergència a les 32 setmanes perquè, si no, es quedava allà també víctima de la preeclàmpsia aquesta. A les 32 setmanes, quan un embaràs normal arriba a terme entre 37 i 42 setmanes, és a dir, molt abans. És més, l'Alison Felix també explicava a l'article aquest a la revista Time que la tercera en discòrdia del relleu, la Tiana Madison, es va posar de part a les 26 setmanes. Insisteixo, lo normal és entre 37 i 42. És a dir, i gairebé es queda ella i la criatura, que feliçment van sobreviure tots dos, però també és el mateix cas. De fet, la Tiana Madison va competir en el mes de juny en els trials previs a Tòquio, el juny del 2021, en 100 metres de llargada, està emprenyada sense saber-ho. Clar, ella, si ho hagués sabut, evidentment no hagués competit, perquè sotmetre el teu cos a un estrès clar, absolutament. Innecessari. El cas és que l'Alison Felix acaba aquest article demanant, fent una crida a la comunitat mèdica i sobretot a la gent que regula els temes polítics sanitaris, que l'assistència i el control de l'embaràs en les dones de raça negra es monitoritzi molt més del que es fa fins ara, i que és un problema greu, que desconegut, però que ella ha posat sobre la taula, i acaba el seu article dient que la Tori no hagi mort en va, que, bueno, al final tot és una tragèdia, però sí serveix per posar de relleu una cosa que estava desconeguda i que realment és una problemàtica doncs molt, molt, molt important, doncs està bé que així sigui.
Sí, no ha tingut un final feliç per la Toni.
No ha tingut ni un principi feliç, diguéssim. No. Ja.
Però vull dir que si potser serveix d'alguna cosa i té un final feliç per potser, les pròximes dones negres.
Potser, si alguna veu està autoritzada i es fa escoltar, en el món de l'atletisme és l'Alison Félix, sens dubte.
A la llegia que la preeclàmpsia afecta entre el 2 i el 8% de tots els embarassos. Mm-hmm. Clar, aquest percentatge, com dius, puja.
Clar,
no?
Si és 4 vegades més, i si és el 8, és el 32% de les dones negres, que és una borrada. És un terç, gairebé.
Quina llàstima. L'autòpsia va revelar, no sé si ho has dit, que estava de part.
Estava de part,
moment,
sí.
Ella estava embarassada 8 mesos, però va revelar que estava com fent força, intentant...
Sí, 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 i allà s'hi va quedar, perquè a més va tenir la mala fortuna de que estava sola a casa i ningú va poder ni ajudar-la, ni cridar una ambulància, ni...
Van morir els dos, entenc.
Sí, evidentment.
I la Tori Bowie. Bé, descans ja pau des d'aquí, aquesta atleta nord-americana de només 32 anys. Tori Bowie, que avui hem descobert amb aquesta història que hi ha al darrere, que és la preeclàmpsia, aquesta malaltia que afecta algunes dones embarassades. David, dilluns que ve més, eh?
L'últim.
Porta el xulo.
No, portaré algú divertit, alegre i... Sí,
alegre, divertit. Sí. Que ens agrada reflexionar, no dic que no, eh?
Sí, farem algo friki, no sé què, però algo friki. No tinc ni idea de què farem, però... De fet, molts dies no tinc ni idea de què faré fins al dia abans.
M'estranya, alguna cosa friki venint de tu, m'estranya.
Jo sí, perquè no ho faig mai. Sí.
Et llegim al Mundo Deportivo, una abraçada.
Que vagi bé.
L'una en punt. Abans de marxar, les portades amb l'Oriol Jové.
Aviam, Mundo Deportivo titula amb un doble protagonisme, amb els dos noms del dia, Saras Jasikevičius i Ilkay Gundogan. Diu, Saras se'n va i Gundogan oficial. Era el Barça o res, això diu Mundo Deportivo. Portada, insistim, a partida. L'Esport, en canvi, li dedica més protagonisme a Gundogan amb un fitxat amb exclamacions, i l'Esport diu li dona la portada, en canvi, a la notícia sorpresa d'aquest relleu a la banqueta del Barça de bàsquet amb un gir de guió com a titular. En canvi, a la premsa de Madrid, protagonisme pel renovat del dia Luka Modric, diu al Marca, ni per tot l'or del món, i l'As hogar, dulce hogar.
Gràcies, Oriol.
Bona nit, ara sí.
A descansar. Gràcies també a l'Enric Soto, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Avui, ja sabeu que durant tot el programa d'avui i durant tota aquesta setmana anirem sentint els nens i nenes que estan participant a les colònies d'estiu de RAC1 que aquest any fem a Vic des d'ahir diumenge i fins al pròxim diumenge, dia 2 de juliol. Doncs bé, durant el programa hem anat sentint algun dels nens i nenes que ja han gravat en el taller de ràdio algunes veus i avui ens dirà adéu la Laia Carmona, que té 13 anys i és de Corbera, des de les colònies d'estiu. Descanseu, fins demà.
Demà, més ràdio esportiva.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, és la una i un minut. Pedro Sánchez assegura que hi ha un reactivament de l'electorat progressista enfront dels pactes entre PP i Vox a diverses comunitats autònomes que qualifica de tenebrosos. En una entrevista aquesta nit a la cadena SER, el president del govern espanyol ha assegurat que en pactar amb Vox el PP ha assumit unes tesis, com la negació de la violència masclista, que han fet retrocedir 20 anys a Espanya. Sánchez també ha aprofitat per fer anuncis, assegura que en el Consell de Ministres d'aquest dimarts aprovarà una desgravació de l'IRPF del 25% per la compra de vehicles elèctrics i a més diu que es prorrogaran mesures com la rebaixa de l'IVA als aliments bàsics.
Se va a prorrogar también el abono al transporte público, se van a prorrogar todos aquellos elementos sociales que yo dije desde el principio de la guerra y van a estar siempre encima de la mesa, y es el utilizar todos los recursos del Estado para proteger a la clase media trabajadora de nuestro país mientras dure esta guerra.
El president del govern espanyol també ha deixat clar que si guanya i seguirà havent ministeris d'Igualtat i de Cultura, uns ministeris que Feijóo ja ha anunciat que suprimirà si arriba al govern, i ha assegurat que el PSOE no s'abstendria per facilitar un govern en solitari del PP perquè els populars tampoc ho han fet amb ells, per exemple, a Extremadura. Encara en política, Yolanda Díaz torna a tancar la porta a un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, tot i que els comuns asseguraven que ho portarien al programa electoral per les eleccions espanyoles del 23 de juliol. La líder de Sumar ha recalcat aquesta nit en una entrevista a la SEC que el temps del procés ja ha passat, diu, i que ells només aposten per una consulta sobre l'acord a què arribi la taula de diàleg.
En la mesa de diálogo, cuando exista un acuerdo amplio, lógicamente lo tendrán que votar los catalanes y las catalanas. Ahora bien, todo esto hay que hacerlo con diálogo, con diálogo y con diálogo. Y a mí me gustaría aquí hacer una reflexión. ¿Alguien se cree que si gobierna la coalición PP-Vox vamos a mejorar la relación entre España y Cataluña?
Díaz també ha volgut acabar amb la polèmica sobre la no inclusió d'Irene Montero a les llistes de Sumar. Assegura que està orgullosa de la feina de Montero al Ministeri d'Igualtat, però que l'acord es va tancar en temps rècord i que hi ha moltes persones valuoses, diu, que no van a les llistes. A Rússia, Vladimir Putin dona dues opcions als mercenaris del grup Wagner que van participar a la rebel·lió fallida del cap de setmana. El president rus els ofereix unir-se a l'exèrcit del Kremlin o marxar a Bielorússia. Putin ho ha dit aquesta nit en un discurs a la Nació. És la primera vegada que trenca el silenci després de l'intent de cop d'estat del grup paramilitar liderat per Yevgeny Prigozhin, que es va aturar a 200 quilòmetres de Moscou. Putin creu que els soldats de Wagner són patriotes que van ser utilitzats i deixa clar que l'alçament estava condemnat al fracàs.
Tothom va estar unit per una cosa comuna, la responsabilitat del destí de la pàtria. Des de l'inici dels fets es van prendre totes les decisions necessàries immediatament per neutralitzar l'amenaça. Una rebel·lió armada hauria estat reprimida en tot cas. Els organitzadors de la rebel·lió van entendre, entre altres coses, que van realitzar accions criminals per ascendir i debilitar el país, que ara s'enfronta a una colossal amenaça externa.
Això el mateix dia en què també s'ha pronunciat Prigozhin assegura que el seu objectiu no era enderrocar Putin, sinó evitar la destrucció de Wagner, i passa comptes amb els responsables del Ministeri de Defensa rus, que considera que han comès molts errors. Més coses, els bombers donen per estabilitzar l'incendi del pont d'Armentera al camp, però treballaran durant tota la nit per poder controlar-lo. El foc ha cremat unes 22 hectàrees i s'hauria originat per l'espurna d'una línia elèctrica. Sobre el terreny encara hi treballen diverses dotacions que esperen poder apagar-lo del tot entre dimarts i dimecres. El foc, que ha arribat a prop d'una urbanització, finalment no ha posat en perill la població. I un últim apunt, perquè el Ministeri de Sanitat ha confirmat que s'ajorna la retirada de la mascareta obligatòria a les farmàcies i als centres sanitaris. El Consell de Ministres havia d'aixecar aquest dimarts la mesura després que ho aprovés la Comissió d'Interterritorial de Salut, però finalment el punt ha caigut de l'ordre del dia. Des del govern espanyol asseguren que la retirada definitiva de la mascareta s'ha ajornat per motius tècnics, perquè forma part d'un decret més ampli que s'està elaborant, i diuen que es portarà al Consell de Ministres el més aviat possible. I ara els esports amb Albert Ferran.
Saruna Jasikevičius no continuarà com a entrenador del Barça. El club blaugrana i el tècnic lituà no han arribat a un acord per la seva renovació i Jasikevičius deixarà la banqueta després de tres temporades amb un palmarès de dues lligues i dues copes. El substitut de Jasikevičius serà Roger Grimau, l'excapità blaugrana que signarà per dues temporades. Fins ara Grimau es trobava al capdavant del filial. El dia que hem sabut que Ilkay Gundogan, internacional alemany de 32 anys, ha fitxat pel Barça fins al 2025, amb una tercera temporada opcional. Tindrà una clàusula de rescisió de 400 milions. Qui no seguirà al Barça és Arnau Tenas, el tercer porter de l'equip i titular amb la selecció espanyola sub-21. I en clau espanyol, el club ja té nou director esportiu per intentar el retorn a primera divisió. És Fran Garagarza, que serà l'encarregat de la planificació esportiva en substitució de Domingo Catoira.
I pel que fa al temps, la matinada es presenta novament tropical i xafogós a la costa a l'espera d'un matí de dimarts assolellat. De cara a la tarda, descarregaran nous xàfecs i tempestes a punts del Pirineu i del Prepirineu que localment tornaran a anar acompanyats de calamarsa o pedra. La calor afluixa una mica, però encara arribarem als 37 o 38 graus al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. Uns termòmetres que quedaran més frenats al litoral, però que ho faran amb una sensació de xafogor notable. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Castellolí! L'Estartit! Reus! Ull de Molins! Sant Joan d'Espí! Sarrià de Ter! Lles de Pallars! Gràcia! Lleida! La Verneda! La Pau! Vila Olímpica! I Londres!
Benvinguts a La Competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Ja tenim la primera localitat catalana que ha passat dels 40 graus enguany.
Ah, bueno, no m'ho diguis.
Sí.
És Miami.
No, cada setmana.
Perquè allò està calentíssim.
Veure, Miami
me lo confirmo.
Miami no és una localitat catalana.
Com que no? Però si està ple de catalans, Miami. Sí. Està el Piqué, sí. El Busquets, la Shakira, sí. El Messi.
Sí.
I a més, Miami és l'Empúria Brava dels Estats Units.
Sí, home, així la coneixen ells. Com
amb accent cubanito, però, sí, sí, però sí. Molt més maco Empúria Brava, també. Sí, on vas a parar?
A veure, no, Miami no és la primera població catalana en superar els 40 graus.
No,
enguany ha estat Vinebre. De fet, no han arribat als 41 per poc. El termòmetre ha arribat als 40,9 graus.
Fregant, oh, mort de Déu, senyor. Ara, que bé que s'hi menja Vinebre, eh? A l'ombra, per això, eh?
Sí, sí.
Agafeu un toldet, eh? Un si toldo. Si us heu de sortir una terrassa...
Sí, i ha estat vostè a Vinebre?
Home, i tant, a Vinebre. Sí. Un poble ben maco, Vinebre. Té un riu molt gran que passa pel costat.
Sí, 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 el riu Ebre. Per això es diu Vinebre.
I per això està,
ah, sí?
Per això està la Ribera d'Ebre.
Sí.
Ah, quina casualitat,
no, no, que no és casualitat.
També Déu-n'hi-do, eh? Sí. Bueno, a veure, siguem sincers, Vinebre no és Tossa.
No, és evident que no és Tossa, si no es diria
quan
Tossa.
Quan dic Tossa vull dir Tossa de Mar, eh?
Sí.
Tossa
sí.
No és que sigui un metge donant un ordre en castellà.
No.
Tossa.
No.
Tossa usted.
No, sí,
saps
ja,
què
ja.
Te vull dir? Com
sí.
És la llengua, eh?
Sí, sí,
si no
sí,
vas
sí.
En compte et pots confondre.
Parlàvem de Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Què en destacaria de Vinebre, si és que ha de destacar alguna
cosa? Bueno, Vinebre... Sí. A veure, Vinebre és un poble amb més tallers mecànics que restaurants.
Bueno,
amb això ja us ho he dit tot.
Molt bé, sí, va.
No, de debò, escolta, sí. Però si voleu menjar bé, apunteu un nom.
Molt bé, ara hem d'apuntar un nom.
Una descoberta culinària que vaig fer. El secret més ben guardat de Vinebre.
Un taller mecànic?
No.
Ah.
Bar-restaurant Sant Miquel.
Molt bé. Per què és un secret?
Bueno, perquè abans no ho sabíeu i ara sí.
Ah, d'acord. Bueno,
Bar-restaurant Sant Miquel. Un record a la gent del bar-restaurant Sant Miquel. No té pèrdua.
Sí.
El bar-restaurant Sant Miquel és el bar-restaurant d'un hotel que es diu Sant Miquel.
Molt bé, bueno.
O sigui, l'hotel Sant Miquel.
Sí.
I no diríeu mai com es diu el carrer on és el bar-restaurant Sant Miquel de l'hotel Sant Miquel.
Va, malaixo. Com es diu el carrer?
Carrer de Sant Miquel.
Molt bé, molt bé.
Per això us dic que no té pèrdua, eh?
No, ja.
És que no té pèrdua, no, eh?
També diré que per l'extensió que ocupa Vinebre...
No, crec que tingui 500 números al carrer Sant Miquel.
No, anava a dir, rea Vinebre té pèrdua. Vull dir que és un poble de dansa, que són 400, 500 habitants, per tant...
Cal
arribar a Vinebre. Sí, com sigui, fa molta calor, aquest
sí.
Seria el resum.
El titular, sí.
El titular és aquest, i el titular és, però, que a finals de setmana hauríem de recuperar les temperatures habituals en aquesta època de l'any.
Perdoneu una cosa, quina època estem ara? Ara que
a l'estiu, avi, a l'estiu, que no ho sap.
Bueno, és que ja sabeu que la gent gran, a partir dels 75 anys, se'ns acaba la pila del termostat, del termòstat,
sí.
I no sabem si fa fred o fa calor, i fem coses molt rares.
Fa calor, avi, fa calor.
Jo he sortit amb l'americana de pana.
Bueno, és que això...
De dir, no em toqueu, sóc socialista!
Això s'hauria de mirar. Això s'ho hauria de mirar.
Estoy embarazada!
Sí, sí.
Les tres coses a la vegada, no?
Begui molta aigua, avi, que el noto no, un pèl deshidratat.
No. Jo sóc tan gran que m'he guanyat el dret de no haver de beure aigua mai més, eh? De fet, tinc previst començar a inhalar crac a partir del setembre. Això, aquesta part del programa, els nens no l'heu de sentir.
No,
han vingut
no.
Molts nens segrestats pels seus pares.
Han vingut dos.
Han vingut dos.
Bueno, gent que a casa no...
Hi ha un senyor allà, però és baixet. Vull dir,
val, d'acord.
No és un nen.
No, i l'altra cosa és que a casa seva no tenen aire condicionat i el casal deu començar la setmana que ve.
I llavors...
Val diners.
Molta pasta i la ràdio de moment és gratis, no?
Bueno, escolta, i són pares responsables, vull dir, en lloc d'aparcar les criatures en un casal, doncs pues els tenen i apatxuguen, i sí, bueno, escolta, és... pots no haver-los tingut.
Dilluns la competència, dimarts l'aquàrium, etcètera.
I dimecres a casa, i a cagar. No, una mica, no.
Casa els avis, segur. Podem passar el micròfon, si voleu.
Sí, passa el micròfon, que farem una entrevista en profunditat als pares.
No, mama, per favor, eh?
Els pares, passem els pares.
Els nens, no.
que sempre fan patir per la ràdio. Jo us ho dic ara perquè hi ha aquests programes especials de Reis.
Benvingudes a l'Hora d'Angelines.
L'Hora d'Angelines.
Entrevistes en profunditat de gent profunda, com per exemple aquests pares que han vingut. Tenim amb nosaltres el pare, suposo, deu ser vostè.
Espero que sí.
Espero que sí.
No, sí, és veritat, és veritat.
Però només ho sabem nosaltres.
A veure, jo com moreno, i ros, ulls blaus, no sé jo.
No han sortit calvos els nens, vull dir que...
Que parli la mare, que parli la mare.
A veure la mare, com se diu, mare?
Esperem que sigui la mare, també.
Susana, ets la mare?
Sí, confirmo que sí.
El que no ha confirmat, fixa't, la Susana, és que el del costat sigui el pare, saps? Jo confirmo que sí. Bueno, com se diuen les vostres criatures?
Mia.
Mia.
Kim.
I Quim,
bueno.
Molt bé, la Mia i el Quim estan mirant a terra. Tenen aquella edat, als 10 anys, que ja miraran a terra tota la vida quan els seus pares tinguin un micròfon.
Però no, en Quim fa més cara de veure quan el meu representant fa fixar pel Barça.
Ja, però...
I ja està.
Avui què? Toca ràdio. I aquesta setmana una mica com la teniu compartimentada? Què toca demà?
Demà marxem de vacances.
Ah, demà ja marxeu, sou un privilegiat.
Sí, és més barat marxar a Lisboa que pagar una setmana de casal quasi per dos.
Clar, i encara més barat és anar a Vinebre en lloc de Lisboa.
On és exactament el restaurant Sant Miquel?
Home, el restaurant Sant Miquel. Ara no me'n recordo el nom.
El carrer Sant Miquel.
Ah, sí.
O sigui que demà marxeu a Lisboa.
Cap a Lisboa.
Sí. Cap a Lisboa. Estareu una setmaneta allà.
Una setmaneta.
Treballant els bessons. Ja sabeu que és pujar i baixar tota l'estona, que es menja molt bé. Bàsicament, bacallà i patates fregides.
Els estàs fent una entrevista, que si feu sent la Guàrdia Civil i per H o per B entren a robar a casa d'ells mentre estan a Lisboa, et vindran a buscar tu, eh? No. Estàs demanant massa detall. D'on serà?
No demanarem molt.
Hi ha poca ruba.
Hi ha poca ruba.
Això sí que has de deixar la clau de la bústia, els hi ha de deixar una veïna.